Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 10 de novembre de 2011. Dos noms propis de l'actualitat, dos països, Itàlia i Grècia. D'una banda, els mercats no han reaccionat gens bé a la permanència de Silvio Berlusconi al poder, tot i que sigui només per uns dies. Les borses han patit en les últimes hores una caiguda generalitzada i la prima de risc italiana s'ha enfilat per sobre dels 500 punts, una xifra que els experts consideren insostenible, és a dir, xifra de rescat. Els pressupostos per al 2012 podrien quedar aprovats dissabte o diumenge i aleshores Berlusconi hauria de fer efectiva la seva dimissió, com va comunicar ja el president de la República. D'altra banda, Grècia segueix a l'espera d'un nou líder després de la dimissió ja formal de Yorgos Papandreou. El fins ara primer ministre ha anunciat que plega, però no ha dit qui el substituirà al capdavant del govern. S'espera que el nom del successor es faci públic després d'una reunió prevista per a les properes hores entre Papandreou i el president de Grècia. Dóna la sensació que en aquesta Europa que trontolla hi ha persones que estan actuant de manera irresponsable. Potser és difícil jutjar i valorar qui són aquests irresponsables, però en qualsevol cas cal una acció coordinada i cal que cada país també renti els plats bruts, és a dir, que sàpiga sortir d'aquesta crisi pel bé de tots. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
En aquest dijous, en què entrevistarem el número 2 del PSC per Barcelona, Daniel Fernández, això serà a les 9. Comencem l'informatiu amb els titulars de les notícies més importants de les últimes hores. La campanya electoral del 20N s'escalfa amb un vídeo dels socialistes catalans sobre les retallades en sanitat que simula la mort d'una persona per aquesta causa. Chacón va acusar ahir el govern català de voler trossejar l'Institut Català de la Salut per traspassar-lo a institucions amb ànim de lucre. Durant Lleida, per la seva banda, es va reafirmar la necessitat d'un govern de concentració a Espanya si les coses no van bé i Jorge Fernández Díaz acusa socialistes i nacionalistes de ser la continuïtat.
I el jutge afirmaria que Iñaki Urdangarín es va apropiar de fons públics. El govern balear va signar dos convenis i, segons la investigació, es va fixar un preu desproporcionat. El jutge considera que tot plegat era una estratègia per donar una aparença de legalitat al transvasament de fons públics a l'Institut NOS que presidia el duc de Palma.
Metges de Catalunya manté la vaga de dimarts i dimecres pel desacord sobre les retallades. Els sindicats i Salut no han aconseguit arribar a un acord per desconvocar-la. D'altra banda, els sindicats del sector sanitari es van concentrar a les portes del Parlament i van fer arribar una carta on reclamen mesures que garanteixin la qualitat de la sanitat pública.
I en esports futbol, un gol d'Iniesta en el minut 42 va donar-hi la victòria al Barça per 0-1 al camp de l'Hospitalet de Llobregat en l'anada dels 16ens de final de la Copa del Rei.
Itàlia treu avui a subhasta 5.000 milions d'euros en lletres a un any, amb la por d'haver de pagar uns interessos insostenibles. I és que la crisi política que viu el país ha portat la rendibilitat del deute d'Itàlia al límit i arrossega economies com ara l'espanyola.
El president de la República, Giorgio Napolitano, ha intentat frenar els mercats i ha reafirmat que la sortida del primer ministre Silvio Berlusconi ha reafirmat aquesta sortida. Les pèrdues s'han moderat i la prima de risc també, però tot i això va tancant els 551 punts bàsics ahir a nivells de rescat d'altres països. Giorgio Napolitano, anomenat senador vitalici, l'excomissari europeu Mario Monti. Això podria ser el pas previ perquè Monti, considerat un tecnòcrata, sigui nomenat primer ministre, tot i que res està confirmat encara a Itàlia.
La prioritat del país ara és la d'aturar la pressió dels mercats i per fer-ho cal accelerar la sortida de Silvio Berlusconi.
I això passa també per aprovar com més aviat millor els pressupostos que podrien ser aquest mateix cap de setmana i la maxi esmena, així se l'ha anomenat, amb les propostes acordades amb Brussel·les.
A Grècia, l'encara primer ministre, el socialista Yorgos Papandreou, ha anunciat la seva dimissió sense revelar, però, el nom del seu successor. El primer ministre grec deixa pas així a un govern d'unitat nacional que apliqui el rescat europeu.
I al llarg de les últimes hores han sonat diversos noms per succeir Yorgos Papandreou. Un dels que agafa més força és de l'exvicepresident del Banc Central Europeu, Lucas Papadimos, que han entrat, com dèiem, en força, però també en les quinieles els polítics com el president del Parlament, Filippos Pejalnikos, el president del Tribunal Europeu de Justícia, Vasilios Kouris, o Nikoforos Diamandouros, defensor del poble europeu.
I la crisi per la qual travessen els països de la zona euro no té precedents. Alguns líders europeus, com la cancellera alemanya Angela Merkel i el president francès Nicolas Sarkozy, estan buscant fórmules per canviar l'estructura de la Unió.
Per pura supervivència del vell continent, la cancellera alemanya Angela Merkel ha proposat la reforma dels tractats europeus davant la necessitat d'aconseguir canvis que permetin superar la crisi.
Obrim bloc de notícies breus de casa nostra. Metges de Catalunya manté la vaga per a dimarts i dimecres de la setmana vinent.
Això després que no s'ha assolit cap acord en l'última reunió amb la Conselleria de Salut. D'altra banda, els sindicats del sector sanitari s'han concentrat a les portes del Parlament per protestar contra la tisorada i han fet arribar una carta a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, on li reclamen mesures que garanteixin la qualitat de la sanitat pública.
La Generalitat demandarà a Aena i li demanarà explicacions formals per la incidència a l'aeroport del Prat de Barcelona abans d'ahir a la nit.
Concretament, per un informe sobre l'avaria elèctrica que va deixar les pistes de l'aeroport de les Fosques i va obligar a desviar 11 avions. Des de Protecció Civil consideren que l'avaria va provocar una afectació greu del trànsit aeri i s'han mostrat sorpresos que els gestors de l'aeroport de Barcelona no els ho comuniquessin i se n'haguessin hagut d'assabentar l'endemà i també a través dels mitjans de comunicació.
L'Audiència de Barcelona ha dictat presó sense fiança pel regidor de Masquefa, Juan José García Mora.
Va ser detingut el 12 d'octubre passat per atropellar intencionadament dos veïns i que després els va amenaçar missatges mentre estava en llibertat provisional. El regidor tenia prohibit comunicar-se o apropar-se a menys de 200 metres de les víctimes. L'acusat, recordem, va atropellar les víctimes perquè van retirar una bandera espanyola que ell havia col·locat sobre una barana davant les portes del consistori de Masquefa.
Seat llançarà al mercat el seu primer cotxe híbrid l'any 2015 i un any després l'elèctric.
L'automobilístic ha presentat els seus prototips de cotxes que funcionen amb energia elèctrica i l'any que ve ja circularan en forma de proves. D'aquí a 4 anys es fabricaran en sèrie a la planta de Martorell. El primer cotxe híbrid de Seat es dirà León Twin Drive Ecomotive i pel que fa a l'elèctric serà l'Altea XL Electric Ecomotive, tots dos fabricats a la planta catalana.
I el cap dels bombers en l'incendi d'Horta de Sant Joan anirà a judici acusat de 5 homicidis imprudents.
La titular del jutjat d'instrucció de Gandesa, Laura Martínez, ha considerat que hi ha prou indicis per mantenir la imputació de Carles Font, el nom de Delta Zero, cap de guàrdia dels bombers en el moment dels fets. Un jutjat penal decidirà si va tenir responsabilitat en la mort de 5 bombers el juliol del 2009.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem repassant l'actualitat i ho fem obrint informació sobre la campanya electoral. Ahir, sisè dia d'aquesta campanya, marcat, entre altres temes, per un vídeo electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya en què s'escenifica la mort d'un pacient per les retallades en sanitat a Catalunya. Membres del govern català han qualificat aquest vídeo de joc brut, lamentable i vergonyós. D'altra banda, el preu de l'anuncideta, de deixar les armes, el model d'aeroports i de televisió pública i la capacitat de convocar referèndums són altres arguments electorals d'aquest dimecres.
Des de Vitoria, Alfredo Pérez Rubalcaba, candidat del PSOE, va demanar ahir l'ajut dels bascos per aconseguir la pau i convertir Euskadi en el motor econòmic d'Espanya. També hi va haver retrets a Mariano Rajoy per no haver explicat quines polítiques aplicarà si guanya les eleccions.
I com dèiem, a Catalunya el PSC ha endurit les seves crítiques a les retallades de la dreta i va difondre un vídeo on se simula la mort d'un pacient en un hospital a causa dels ajustaments en sanitat.
Però les crítiques a Convergència i al PP també van arribar per les infraestructures. La candidata socialista Carme Chacón intensifica les seves als nacionalistes per les retallades, concretament en sanitat.
Em preocupa especialment la sanitat, perquè en apenes 9 mesos de govern han fet retrocedir la sanitat catalana, que vull recordar-vos que és una de les millors del món, 7 anys. S'han augmentat les llistes d'espera un 23%. Però això vol dir 70.000 persones més a les llistes d'espera, 25.000 d'elles amb càncer. Han eliminat llits de crítics. Estan eliminant les urgències nocturnes dels centres d'atenció primària.
I el candidat de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, va avisar que si la situació econòmica a Europa no canvia, Espanya es veurà abocada a un govern de concentració a partir del dia 20 de novembre. Duran, d'altra banda, també va parlar de salut.
Demano el joc net, demano als socialistes que s'avergonyeixin d'aquest vídeo, que és, torno a dir, impresentable i que ultrapassa els límits de la decència, de la dignitat i de la democràcia.
D'altra banda, el candidat d'Esquerra, Alfred Bosch, va avançar que si la negociació d'un nou pacte fiscal fracassa, el partit tornarà a posar sobre la taula el seu full de ruta cap a la independència, que comença amb un, diu, referèndum.
També us expliquem que Mariano Rajoy va anunciar ahir en el seu míting i en una entrevista a Antena 3 Televisió que actualitzarà les pensions amb l'IPC del gener del 2012, si guanya les eleccions. La seva primera trucada, va afegir, serà al cap de l'oposició per convocar-lo a una reunió. Els impostos, també va dir Mariano Rajoy, no es tocaran excepte una rebaixa per als emprenedors. I encara sobre les eleccions, hem sabut en les últimes hores que hi ha problemes a la demarcació de Barcelona i algunes altres províncies espanyoles, per exemple Toledo, perquè els ciutadans puguin votar dins els terminis establerts per correu.
Ningú no ha pogut fer encara perquè no s'han enviat les butlletes de les formacions que es presenten. Segons ha explicat el delegat de l'Oficina Provincial del Cens de Barcelona, Joaquim Bassé, les butlletes no s'han pogut enviar perquè no les han rebut. El retard l'han provocat la presentació de 4 recursos d'empara al Tribunal Constitucional. I amb la modificació de la llei orgànica electoral calen 4.000 firmes per poder-se constituir com a partit polític i 4 formacions a qui han denegat el permís. Van presentar recurs, com dèiem, d'empara al Tribunal Constitucional, l'últim dels quals no s'ha resolt fins al dimarts.
I el gendre del rei Joan Carles, Iñaki Urdangarín, està cada vegada més sota sospita de la justícia. El jutge que investiga el cas Palma Arena de corrupció a les Illes Balears ha afirmat que el duc de Palma s'hauria apropiat presumptament de fons públics.
Segons aquest document, Urdangarín i el seu soci Diego Torres haurien creat suposadament un entramat d'empreses a través del qual desviaven diners que l'Institut Noos rebia del govern balear. El jutge considera que els diners desviats per Urdangarín i Torres procedien dels 2,3 milions d'euros que entre el 2005 i el 2006 el llavors president de les Illes Balears, el popular Jaume Matas, va entregar la fundació. Segons el magistrat José Castro Aragón, l'Institut Noos va establir uns preus desproporcionats pels serveis que prestava el govern de les Illes. Després de rebre els diners, va simular una contractació fictícia a les empreses de l'entramat. Ara per ara, la Casa del Rei, la Casa Reial, s'ha limitat a aclarir que respecta aquesta investigació judicial.
Obrim plana internacional, un terratrèmol de 5,7 graus a l'escala de Richter ha tornat a sacsejar la ciutat de Van, a l'est de Turquia, en les últimes hores i ha deixat de moment 3 morts.
Es calcula que hi ha desenes de persones atrapades sota la runa després que el sisme ha provocat l'esfondrament d'una vintena d'edificis, entre els quals 2 hotels. Els equips d'emergència han treballat durant tota la nit i han pogut rescatar una desena de supervivents. Un dels edificis que s'han ensorrat pel sisme d'ahir és l'hotel Bayram. Els equips d'emergència calculen que només aquí hi podria haver atrapades fins a una setantena de persones.
20 detinguts en la multitudinària manifestació celebrada ahir i convocada per estudiants contra el cost de l'educació a Londres.
Milers d'estudiants britànics van prendre el centre de Londres per protestar per l'augment de les taxes universitàries entre fortes mesures de seguretat davant la por que es reprodueixin els incidents violents de l'any passat. Tot i ser pacífica, la manifestació que es va convocar a través de les xarxes socials ha acabat, com dèiem, amb una vintena de detinguts.
I ahir va ser novament un dia de violència a Síria. 10 civils van perdre la vida per trets de les forces de seguretat en enfrontaments a Damasc, a Inhel, al sud de Síria i també a Homs.
La primera setmana de novembre, l'Observatori Sirià dels Drets Humans va anunciar uns plans per aturar la violència del règim de Bashar al-Assad. Així tot, l'Observatori denuncia una setmana més tard que el règim continua reprimint amb violència les manifestacions opositores.
I l'actor Eddie Murphy no presentarà finalment la propera edició dels Oscars de Hollywood.
Doncs Murphy ha renunciat a l'encàrrec arran de la dimissió del coproductor de la gala Brett Ratner per un comentari homòfob. Preguntat pels preparatius de la cerimònia, Ratner va contestar que els assajos són per mariques. Concretament, l'Acadèmia de Hollywood encara no ha indicat qui substituirà Murphy.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
un minut i serà un quart de nou. Esports, el Barça va guanyar ahir l'Hospitalet a la feixa llarga en l'anada dels setzens de final de la Copa del Rei. 0-1, final.
Andrés Iniesta va fer l'únic gol del partit quan quedaven 3 minuts per al descans. Tello i Rafinha van debutar en partit oficial amb el primer equip del Barça i ja són 21 jugadors del planter que s'han estrenat amb Pep Guardiola. La tornada es jugarà al Camp Nou el mes de desembre.
Hem sabut, d'altra banda, que Neymar renova amb el Santos del Brasil fins al 2014, tot i que diversos equips europeus, entre ells el Real Madrid, li havien anat al darrere des de feia temps.
Ho va anunciar ahir el president del club, Luis Álvaro Oliveira, el mateix dia que el jugador va firmar el seu nou contracte, que inclou també una millora substancial del seu salari gràcies a un contracte amb el Banc del Brasil amb més d'una clàusula de rescisió de 45 milions d'euros.
I a l'Espanyol perilla la continuïtat de Javi Márquez.
El jugador sembla que no accepta la proposta de renovació i el club no està disposat a cedir a les seves pretensions. En aquest sentit, el director esportiu blanquiblau, Ramon Planas, ha comentat que el jugador té una proposta del club i que ells ja no es pensen moure d'aquí.
I en bàsquet, el Barça-Riga el rep avui al Palau Blaugrana el campió italià, el Montepaschi de Siena, en el duel estel·lar de la primera fase de l'Eurolliga amb el liderat del grup D en joc.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem el nostre resum diari. El papa Benet XVI es va adreçar ahir als pelegrins arribats a l'audiència setmanal des d'Itàlia i des de la resta del món en una catequesi on va fer una crida a viure la radicalitat de l'Evangeli. Va parlar de llei i es va referir a la llei divina explicant que no és un jou pesat d'esclavatge sinó un do de gràcia que ens fa lliures i que ens porta a la felicitat. De la fidelitat a la llei i de la paraula del salmista, en el Salm 119, Benet XVI va comentar l'actitud de la Mare de Déu que custodiava, va dir, meditant aquestes paraules en el seu cor.
Des d'ahir fins demà es fa al Vaticà un congrés internacional sobre l'ús de cèl·lules mare organitzat per la Fundació Nord-Americana Stem for Life i el Pontifici Consell de la Cultura per potenciar la investigació i donar a conèixer al gran públic les teràpies que utilitzen cèl·lules mare adultes. Participaran en el congrés 350 experts científics, també religiosos, polítics, educadors i representants de la indústria del sector. El cardenal Gianfranco Rabasi, president del Pontifici Consell de Salut, també la presidenta de la Fundació Stem for Life, Robin Smith, han destacat la importància d'aquestes jornades. La doctora Smith ha destacat també que al món hi ha actualment 346 milions de diabètics, 583 milions d'afectats per malalties autoimmunes i milions de persones que pateixen càncer. Les noves teràpies amb estaminals adultes, segons assegurat, suposen una esperança de millora o curació.
I principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia titula Itàlia enverrina sobre la crisi que portarà fora del govern Berlusconi. El periòdico Itàlia escapçada queda a mercè dels mercats. El punt avui, la dècada perduda sobre la situació econòmica mundial amb Itàlia i Europa com a referents. El diari Ara titula Itàlia i Grècia fora de control i un titular Incendi, la solució a Merkel, més Europa i si cal més petita.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El País, que titula Merkel i Sarkozy redissenyen l'Eurozona. El Mundo, la desconfiança. Berlusconi enfonsa Itàlia i castiga Espanya. L'ABC també una fotografia de Berlusconi tapant-se els ulls. Titula Itàlia apropa Europa a l'abisme. Diari Público, també amb Berlusconi. Els mercats rematen a Berlusconi. I acabem amb el diari La Razón, que reprodueix l'entrevista de la directora d'Antena 3 Notícies, Gloria Lomana. Titula Rajoy apujarà les pensions en relació amb l'IPC l'any 2012.
Fet aquest repàs, de seguida els serveis i després parlarem del recompte que es va fer la matinada d'ahir als carrers de Barcelona per comptabilitzar quantes persones viuen al carrer.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Quan passen 4 minuts d'un quart de nou, és moment de fer atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit a aquesta hora encara va ple, encara va espès a la majoria de punts, però bé cert doncs que de moment no hi ha un matí especialment complicat. A la C58 sí que hem de parlar encara de lentitud, i aturades intermitents entre el Nus i Torre Baró, de Montcada a Ripollet, això en sentit Terrassa, però també entre Sabadell i Badia i de Montcada al Nus d'entrada a Barcelona. Hi ha retencions a l'últim tram dels túnels de Vallvidrera, entre el peatge i la boca nord del túnel, la C17 amb aturades encara intermitents, puntuals, entre Lliçà de Vall, Parets, sentit sud, autovia 2 lenta, una mica carregada a partir de Pallejà Sant Vicenç, sobretot plena l'autopista B23, lentitud, molta lentitud, a partir de Sant Feliu de Llobregat cap a l'avinguda Diagonal. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat, no hi ha incidències a destacar a metro, a autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya, bon dia.
Bon dia. L'arribada d'un sistema frontal ens portarà núvols, sobretot durant aquesta primera meitat de la jornada. Núvols que seran més abundants i compactes al terç nord i oest de Catalunya, on el cel pot quedar fins les primeres hores de la tarda entremig i molt ennuvolat. Fins i tot podem esperar algunes precipitacions molt febles i disperses a punts del Pirineu i Prepirineu Occidental. A la resta de Catalunya, en general, el cel entre poc i mig ennuvolat. A més, al llarg de la tarda ja aquests núvols tindran tendència a trencar-se i el cel quedarà al final de la jornada poc ennuvolat en general. I demà divendres, en conjunt, s'imposarà l'ambient assolellat, amb cel serè o poc ennuvolat, tot i que al llarg de la jornada hem d'esperar que es puguin formar alguns intervals de núvols, sobretot en baixos, a punts del litoral, del prelitoral i també del vessant sud del Pirineu. Seria sobretot al final de la jornada en general, com diem, en el conjunt del dia predominarà el sol, sobretot durant les hores centrals del dia. Pel que fa a les temperatures, hem començat la jornada amb temperatures més altes a la meitat oest del país, mentre que són similars o fins i tot una mica més baixes a la resta de Catalunya. En general, durant les hores centrals del dia d'avui podran baixar lleugerament respecte a les d'ahir dimecres i pel que fa als propers dies, per demà divendres, hem d'esperar una lleugera pujada durant les hores centrals del dia. El vent, en general, bufarà de component sud i oest al litoral, de component oest a l'interior i bufarà en general fluix en cops moderats, mentre que a partir de demà hem d'esperar que es vagi imposant el vent de component sud en conjunt a tot el país. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
El recompte de persones que viuen al carrer es va fer la matinada d'ahir amb la participació de més de 700 voluntaris que han constatat que la crisi fa augmentar el nombre d'indigents, per tant, de persones que no tenen sostre i han de buscar un lloc per dormir al carrer. Hi ha un nou perfil, el d'homes joves i dones que s'afegeixen al grup de persones que estan sense sostre durant tota la vida. En l'últim recompte realitzat es van detectar aproximadament unes 700 persones que viuen al carrer i es tem que aquesta vegada, tot i que les xifres definitives no se saben, la quantitat augmenti. Ens acompanya Franzina Alsina, que és col·laboradora d'aquest programa. Després estarà, si Déu vol, a la tertúlia. Es quedarà només una estona, ens diu. Ella és la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i també com a membre d'Arrels participant en aquest recompte. Franzina Alsina, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Què ens pot explicar del que va ser la matinada d'ahir amb molts voluntaris passant per Barcelona i contactant i preguntant indigents moltes coses?
D'entrada era un goig veure totes les cotxeres de Sants plenes de gent que érem els voluntaris.
Això a la sortida,
a
el
la
punt
sortida,
de sortida.
Al punt de sortida. I a més, amb gent que no, mai a la vida havia sortit a fer res de voluntariat. Hi havia molta gent jove, va ser fantàstic. Érem més de 750 persones, passàvem. Llavors, a la feina, malauradament vam constatar allò que tots temíem. O sigui, jo tenia... Ens vam repartir tot Barcelona en sectors, anàvem en grups màxim de 5 persones, i a mi que em va tocar un tros de la Barceloneta, o sigui, no tota la Barceloneta, sinó només una part, i vam poder comptar 15 persones dormint al carrer. I a l'altra part de Barceloneta, l'altre grup, em va comptar 10. Per tant, aquell sector que venim des del Mirant Cervera, o sigui, fins que arribes sí. a lo que és l'entrada de Ronda, teníem 25 persones dormint. Si contem que es va comptabilitzar o es va pentinar des de Zona Franca fins a Nou Barris, no sabem la xifra que podem trobar. O sigui, si un sector tan petitó ja podem comptar que n'hi havia 25, doncs ens podem fer una idea.
Algun altre grup de voluntaris ha parlat en les últimes hores d'una quantitat superior, a Nou Barris o a la part alta de Barcelona?
Jo no he tingut
llocs.
Ocasió de parlar amb ningú més, però quan vam arribar, que clar, al final del nostre recorregut, o sigui, teníem coordinadors de zona i amb ells els hi entregàvem perquè per cada persona fèiem una fitxa. I amb ells els entregàvem les fitxes i ells sí que estaven connectats amb altres coordinadors i aquesta percepció que nosaltres teníem la tenien tots els grups.
El recompte de persones al carrer a Barcelona l'organitza la Xarxa Catalana contra la Pobresa, de la qual formen part Càritas, la Fundació Arrels i moltes altres entitats, també amb l'ajuda de la taula d'entitats del tercer sector, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona. Bé, hi ha diferents col·lectius que van ajudant i sobretot molts voluntaris que fan possible aquest recompte. Quin és l'objectiu del recompte? Perquè molts poden pensar de què serveix comptar les persones que viuen
Home,
al carrer.
Home, perquè llavors podem... Si nosaltres estem reclamant més mesures, si tenim una xifra a la mà, podem saber de què estem parlant. No? Perquè ara tot queda molt aleatori. Clar, també tenim una població molt mòbil. Per tant, el que es va fer és, a les 12 en punt, tothom començar, o sigui, ja està situat en la seva zona i començar a caminar per evitar que una persona la comptem dues vegades.
Sí.
Val? Però llavors sí que ja sabem, amb una xifra a la mà, què podem anar reclamant i quines mesures són les que necessitem. No? Però, si no, és impossible. Estem... parlant sempre de coses hipotètiques, una mica així penjades.
Avui ens acompanya Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i participant en el recompte de persones al carrer a Barcelona, que es va fer la matinada d'ahir. Per l'experiència que vostè ens ha explicat d'altres anys, es parla també, no?, amb les persones que
no, aquesta vegada no.
Aquesta vegada no.
En el 2008 sí que hi havia un objectiu de fer una mena d'enquesta que després es va fer una publicació, però aquesta vegada es va decidir que no.
I què es farà després amb aquestes dades? Com es gestionaran les peticions i la constatació d'aquest augment de la pobresa?
Exacte. Llavors, amb dades a la mà podem començar a fer plans ja. Podem començar a mirar com es pot treballar per posar el màxim de remei, per si no estem posant pagats constants i no anem a l'arrel del problema o a l'arrel de trobar alguna mesura més efectiva, no? Anem a veure com realment què necessita aquesta ciutat nostra.
D'altra banda, Francina Alsina, que ens ha parlat del recompte de persones sense sostre que viuen als carrers de Barcelona, va participar ahir al vespre a la inauguració del segon Congrés Europeu del Voluntariat que es fa a Barcelona, un acte que va acollir el Palau de la Generalitat amb la presència del president Artur Mas, d'altres autoritats i de molts voluntaris de Catalunya i de tota Europa. Com va anar?
Molt maco. Va ser com a molt emotiu. Ja pel Saló, estàvem al Saló Sant Jordi, i també per tot el que implicava, no? Des de l'any 98 no hi havia hagut cap congrés. O sigui, el primer congrés es va fer el 1998 i des de llavors no n'hem tingut cap més. Llavors, avui serà un dia de feina importantíssim. Ja comencem ara a les 9 del matí, per això no podré quedar a la tertúlia, ja aviso ara.
Ja ho ha aclarit,
ja
disculpi.
Ja ho he aclarit.
Perfecte.
Val? Però el president Mas va tenir unes paraules, jo diria, molt encertades, van amb sensibilitat, i a la sala es respirava un ambient com a molt guapo, de molt de treballar. També va venir el senyor Guham Isaacsai, que és el representant a les Nacions Unides del voluntariat. També va dirigir unes paraules, o sigui, molt encertades dintre de tota la línia de treball i de tot el que s'ha fet des de Nacions Unides. i avui creiem que és un punt de partença. O sigui, ahir era un punt de sortida, sí, i serà un dia de treball molt important. Dia de treball,
amb intercanvi d'experiències, pràctiques, exacte, de voluntariat en tots els àmbits.
I veiem també
països,
tot el recorregut que està fent el voluntariat, no? Des del moment en què va néixer fins ara, en quin punt estem, com el voluntari ha anat agafant consciència de tota aquella feina que està fent.
I on es fan les sessions?
Seran en el Walter Center, uh-huh, avui, i demà, el segon dia, és com diríem la pràctica, que és el Marketplace, que és el que organitza la Federació Catalana de Voluntariat Social. Llavors és com una fira on quedarà patent la col·laboració que hi ha entre entitat i el món de l'empresa.
Moltes felicitats, Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, per aquest segon congrés català, europeu, perdó, segon congrés europeu de voluntariat i segon congrés que es fa a Catalunya, perquè el primer, exacte, va ser a Sitges, per tant, Catalunya, terra d'acollida del voluntariat europeu, per
I
dues
més,
vegades.
Terra de teixit associatiu, que això és l'important.
També és important. Gràcies, no es preocupi per no poder-se quedar a la tertúlia. Hem parlat,
gràcies,
del recompte de gent sense sostre a Barcelona i d'aquest congrés europeu del voluntariat. Francina Alsina, bon dia. Fins la propera.
Bon dia a tothom.
Última hora informativa i de seguida la tertúlia.
I a Itàlia treu avui a subhasta 5.000 milions d'euros en lletres a un any amb la por d'haver de pagar uns interessos insostenibles. D'altra banda, l'encara primer ministre de Grècia, el socialista Yorgos Papandreou, ha anunciat la seva dimissió sense revelar encara el nom del seu successor. Mentrestant, Alemanya i França estan explorant una gran reorganització de la Unió Europea per fer-la més petita i integrada en un esforç per assegurar el futur de l'euro. La cancellera alemanya Angela Merkel ha proposat la reforma dels tractats europeus. A Turquia, almenys 7 persones han mort i 18 edificis s'haurien desplomat pel terratrèmol de 5,7 graus a la província turca d'Afan, a l'est del país. Aquesta és la mateixa zona arrasada pel sisme de 7,2 graus del mes d'octubre, on van perdre la vida 604 persones. I en esports, el Barça va guanyar l'Hospitalet en l'anada dels setzens de Copa per la mínima, 0-1. Andrés Iniesta, amb un golaç, va fer l'única diana del partit quan quedaven només 3 minuts pel descans. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 9 del matí.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora. T'agradaria veure la Sagrada Família acabada? Doncs som-hi! Ràdio Estel i el Centre Edith Stein de Pastoral Universitària presenten el joc de la Sagrada Família per Facebook. Esbrina el significat de molts dels símbols del temple i podràs anar construint les façanes, la cúpula, les naus, l'absis, els jardins... A què esperes? Fes via i construeix la teva Sagrada Família. Entra a radioestel.cat o busca el joc al Facebook i som-hi!
Passen 3 minuts de 2:15. Ara sí, entrem amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel, una tertúlia que compartim amb l'economista Josep Maria Noguer. Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
I també amb el professor de Ciències de la Salut a la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Bon dia, senyor Duran.
Bon dia i bona hora.
Avui, com hem dit abans, Francina Alsina, que ha estat la protagonista de l'entrevista per la celebració des d'ahir fins demà a Barcelona del Congrés Europeu de Voluntariat i també pel recompte de persones al carrer on ella va participar la matinada d'ahir, però ha hagut de marxar perquè a 9:15 havia de rebre el conseller Cleries i havia de començar la primera jornada operativa d'aquest Congrés Europeu de Voluntariat, però li agraïm que hagi fet l'esforç de venir Francina Alsina. Amb vostès dos, avui, de moment tàndem, comentem l'actualitat i ho fem parlant d'Itàlia. D'entrada, els mercats no han reaccionat bé. Això que es diu tècnicament la prima de risc s'ha enfilat a Itàlia per sobre dels 500 punts, una quantitat que els experts consideren insostenible. És a dir, una xifra de rescat. Això com ho podem explicar? És una desconfiança en el deute que creix i creix, no? I a Itàlia doncs, la pot afectar, no? Els italians, vaja.
Aquestes qualificacions de les que parlem tan sovint, no? que fan tant de mal, perquè, és clar, un país a la que té una qualificació tan negativa vol dir que perd immediatament la confiança dels inversors i vol dir que, si hi ha més risc, es demana una remuneració més gran de les inversions. I, per tant, els tipus d'interès pugen. Per tant, per invertir en aquest país, si el risc és més elevat, es demanen uns tipus d'interès més alts, no? Els préstecs, etc. I, per tant, això perjudica molt un país. Esclar, també alhora ve que el país té problemes o presenta problemes, diguem-ne, així de sobte, no? Perquè això veiem que varia d'un dia a l'altre, no? I perquè hi ha uns problemes que són com continuats, estructurals, que aquests sí que sembla que configuren la solvència d'un país. Ara, llavors, aquests alts i baixos d'un dia, que de cop fan modificar la situació, bé, llavors s'ha de veure, segons la reacció, poden refer-se, no? També amb la mateixa rapidesa. Quan hi ha una crisi forta de govern, s'ha de prendre com s'entoma, depèn de quina és la resposta del país, quina és la solució, pot tornar a variar això d'una manera ràpida, no? I és el cas, ja entenc, d'Itàlia.
Mm-hmm. Senyor Duran.
Sí, jo no puc parlar amb l'expertesa del Josep Maria, però el que sí que m'agradaria dir és que el que m'interessa com a ciutadà és com això ens afecta, no? Com ens afecta als ciutadans, que d'alguna manera totes aquestes notícies el que et fan sentir és com insegur, no? En la societat en què estàs vivint, no? I després sorprèn molt dient aquesta com volubilitat dels mercats, no? De que el Berlusconi diu que presentarà, o s'insinua, insinua que possiblement presentarà la dimissió, i això fa millorar ostensiblement les condicions del mercat, i com que no ho fa, doncs, o que diu que tardarà més del compte, doncs això torna a provocar, no? Jo no sé fins a quin punt, diem, és real tot plegat, no? O estem vivint un món molt, molt a cavall d'aspectes que pràcticament són inintel·ligibles pels ciutadans, no? En tot cas, el que tu sí que perceps és que sembla que això serà greu pel teu país, i hi ha tot un paquet de països que estan ja en el mateix sac. De moment sembla que l'estat espanyol està una mica al marge o a la frontera i no s'agreuja tant la situació com està passant en aquests moments a Itàlia, perquè és que Itàlia fa un mes, dos mesos, no veies que estigués tant en el ull de l'huracà com Grècia i Portugal, no? O Irlanda. Aleshores, ben bé, se m'escapa la interpretació real d'això. Ara em preocupa quina repercussió tindrà això.
A mi no sé si em fa gràcia o em fa pena, perquè resulta que ara Espanya està millor, però no perquè hagi millorat absolutament res, sinó perquè els altres sembla que empitjoren.
Estan pitjor, no?
S'han posat els altres en primera línia.
Llavors quedem més ben situats, però sense que ens millori absolutament res. És una mica lamentable, això,
sí,
no?
Sí que hi ha hagut unes mesures d'ajustament del govern espanyol que d'alguna manera s'han valorat positivament. Potser sí. No amb grans elogis, però sí que s'han valorat positivament des d'Europa.
Esclar, aquí hi ha, per una banda, la voluntat demostrada de voler adoptar unes mesures, no? I que aquestes mesures, és clar, cal pensar que a mig termini aconseguiran un canvi, no? Perquè remous, no? Les estructures econòmiques, i per tant cal pensar que tot això portarà un canvi positiu. Però de moment l'única cosa que es fa és poder demostrar que s'adopten les mesures, cosa que Itàlia anava dient que ho feia, i no feia absolutament res, no? Per tant, des d'aquest punt de vista sí que hi ha una diferència, no? Però de moment millora en la nostra economia, no se n'ha produït, millora en el bé comú que és l'ocupació a Espanya, no? Millora en el bé comú que és l'ocupació, tampoc s'està apreciant, no? I per tant vol dir que de moment més bé no és qui anem. Ara diu que estem millor per això, perquè Itàlia doncs va pitjor, no? I per tant nosaltres sembla que guanyem posicions, no?
Sí, però les mesures que estan aplicant tots els països, jo crec que no hi ha cap fórmula secreta nova, perquè tots estan fent el mateix. Reduïm les pensions, reduïm, diguem, l'estructura organitzativa del sector públic, mirem de que l'atur baixi, cosa que no succeeix. Ai. Aleshores, jo no sé si aquestes mesures que són tan evidents i que, a més, sembla l'edat de jubilació que s'allargui als 67, esclar, jo no sé si realment aquestes són les mesures, perquè és que tothom ho està fent, però la inèrcia que porta el sistema no permet de visualitzar d'alguna manera que hi hagi millores, no?
Saps, des de la posició d'un ciutadà més, no?, de tota aquesta nostra societat, tenim el dubte de si els qui governen els diversos estats tenen una idea clara de quina és la situació actual, real, amb tota la seva dimensió. Això primer, no? A veure si realment saben exactament on som. L'altre dubte és si tenen claríssim on hem d'arribar. Per tant, aplicant mesures fins on s'ha d'arribar. I la tercera, si tenen clares les mesures per arribar a això, no? Perquè, és clar, de vegades dona la sensació que anem descobrint situacions, anem intuint objectius i que anem aplicant mesures, però que les mesures van sortint com bolets, no? Avui una, demà una altra. No dona la sensació de que ja hi hagi algú que tingui una idea claríssima de tota la situació, d'on hem d'arribar, de quines són les mesures, i fins i tot pensat quan les anirà fent aparèixer, no? Perquè, és clar, com que hi ha tantes qüestions conjunturals, no?, que si ara venen eleccions, que si ara és un moment dolent per no sé què, llavors s'han d'anar ensenyant els trumfos a poc, no? Tot això podria ser una estratègia planificada, però de vegades donen la sensació que no, que és una mica d'anar posant, no sé com es diu en català, no?, parxes, no?, pedaços, no? Sí, no?, d'anar posant petits pedaços per anar tapant aquell foradet, no?, i vinga, aquest ja no ruixa, no?, però esclar, i els altres què, no?, i va quedant això, no? I ara, tornant a Itàlia, que em feia gràcia, que esclar, aquests esdeveniments, quan sembla clar que Berlusconi ha arribat al final i per tant no podrà continuar, etc, apareix la figura de la qual parlem ben poc i que per tots sembla que és molt desconeguda, que és el president de la República, no? Ara tots descobrim, redescobrim o memorem, no?, que Giorgio Napolitano és el president de la República, no? Perquè, és clar, el president del govern, en aquest cas, o el primer ministre, en el cas de Berlusconi, té un paper mediàtic tan important que s'ho porta tot, no? I per tant, quan parlem d'Itàlia, pam, Berlusconi, no? I oblidem el qui ara en realitat sembla que té el país a les mans, perquè d'alguna manera és que quan comença a trontollar Berlusconi és ell, no?, Giorgio Napolitano,
és el cap de l'estat, una figura a Itàlia sense atribucions polítiques.
No, però en aquest cas sembla que és qui haurà de determinar una mica qui s'ha de posar en un govern provisional, no? Per tant, ara té en aquest moment d'alguna manera el país a les mans, no? Mans tremoloses posava en algun article de premsa, no?, perquè s'ha de 86 anys aquest senyor. Però bé, sembla ser que no són tan tremoloses, sinó que encara manté una bona fermesa.
Sí. Doncs
bé, jo, en tot cas, en relació al tema de Berlusconi, sí que la imatge seva com a governant, que es barreja molt amb el seu perfil personal, i això és inevitable, diguem, ha manifestat amb unes declaracions que ell pot fer menys com a primer ministre que no pas un ciutadà, no? Jo entenc que amb això vol dir que les maquinàries, les estructures, les estratègies... Quan ho llegia, m'he recordat, no sé si recordeu una sèrie que fèiem per televisió fa molts anys, que es deia Sí, ministre.
Sí.
Que posava de manifest, diem, la impossibilitat de governar davant de tota una estructura mediàtica feta ja i consolidada que impedeix prendre decisions, no? I la imatge d'Itàlia que tenim i del Parlament és aquesta, no? Una mica una olla de grills, no? I no sé si llegia que en 46 anys havien passat 52 governs.
A mi Itàlia no em deixa mai de sorprendre, perquè és clar, et dona la sensació que és l'antimodel de com ha de funcionar una democràcia, de com ha de funcionar un estat, però normalment estan als primers llocs, segon país industrial d'Europa, un nivell de vida alt, no? Hi ha una quantitat de coses, no?, que dius, caram, però esclar, de cop el pentapartit, no? Imagina't un govern amb 5 partits, d'altra banda, doncs, s'apalissen en el Parlament, no?, però físicament, no?, muntant en allà una altra vegada, doncs, una crisi d'una altra dimensió. Vull dir que realment dius, com pot ser, no?, que això funcioni? Però, caram, Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do com ha anat funcionant. I, per tant, no sé quina sorpresa ens esperen més d'Itàlia.
Una democràcia que s'ha sabut reformar, ha trobat els seus mecanismes. Recordem que des del Pentapartito, que ja ens queda una mica lluny, amb els partits que s'assumaven contra el Partit Comunista, que era molt fort, va haver-hi unes reformes, aquella operació Mans Netes, recordem-ho, i contra la corrupció. Llavors va arribar Berlusconi, que ha estat elegit 3 vegades de forma discontínua, perquè després hi ha hagut governs de centre-esquerra, amb Romano Prodi, per exemple, i altres, tota una inestabilitat que ara es fa més profunda. Tot i que en Berlusconi, tenint en compte que havia superat molts entrebancs judicials i les acusacions, per exemple, aquestes personals de les festes amb adolescents...
Però quin personatge, eh?
Clar, clar. Fins i tot els bisbes, recordem-ho, fa unes setmanes li donaven un toc d'alerta important, que també diuen que Itàlia té molta influència, això. Bé, senyors, avui hem parlat d'Itàlia, però també hem de parlar de Grècia. La situació a Grècia també la veuen com de difícil gestió o és una cosa que no té res a veure?
Potser el personatge, diem, no és tan significatiu com Berlusconi, però en tot cas penso que és la part en aquests moments més tocada a nivell europeu, no? I és el que d'alguna manera a mi ja em genera la reflexió de dir, escolta'm, realment serem capaços de mantenir aquesta Europa que es volia constituir, i jo crec que això serà difícil, perquè el referèndum al final tirarà endavant?
El referèndum sembla que no, hi haurà un govern d'unitat, de concentració provisional, un govern tècnic fins al febrer en què es convocarien eleccions. Ara bé, el tema del referèndum sí que va quedar ja descartat.
Absolutament.
Després que Papandreu doncs, va
insinuar.
Havia dit que el faria, però va quedar descartat a canvi doncs, una mica de negociar aquesta sortida de la crisi amb un nou govern.
Que això no ha estat...
I la seva dimissió, molt important, la dimissió de Papandreu.
Per tant, això diem, no ha estat gestat directament des de dins, sinó que ha vingut molt imposat
molt,
des d'Europa.
Sí. No? Recordem la reacció de fa uns dies quan es va anunciar el referèndum, amb el bloqueig de la quantitat promesa a Grècia des de Brussel·les.
Pocs dies d'haver fet tot aquell condonació de deute, no?
La meitat del deute, efectivament.
Ara, a veure si hi ha un nou primer ministre...
Deu passar alguna cosa a la Mediterrània, eh? Deu passar alguna cosa...
Estem en mals moments, ben en maldades a la Mediterrània.
Grècia, Itàlia, esperem que no arribi.
Ai, no.
Ni a Espanya ni a França, confiem.
El primer ministre, en el cas aquest de Grècia, se la pot permetre... una millora en la confiança dins del país, no? Que doni una mica d'estabilitat política, i cap enfora el fet de pensar que pot ser una persona una mica més seriosa, etc. No? Però, és clar, uns canvis estructurals importants, un canvi important en la manera de fer del país, amb tota la qüestió de l'organització tributària, amb tota la qüestió de la sanitat econòmica, no? Tot això es fa una mica difícil. Per tant, un canvi tan important que pogués modificar tota la manera de fer d'un país és molt difícil, això. Per tant, no saps si convé, si valia més que realment, si tenien ganes d'anar-se'n, se n'anessin de la zona euro, o si val més continuar mantenint aquesta estabilitat o, diguem-ne, solidesa de la zona euro. No?
Jo estic d'acord amb tu, amb que, diguem... la solució està molt clara, és a dir, governi qui governi haurà de prendre les mateixes mesures. Jo no sé si això forma pas d'una visualització, exemplificació davant de la societat grega, perquè el que es necessita és la complicitat, no? Quan tu tens la complicitat de la societat, de tots els ciutadans en aquests moments, no? Que això és el que jo crec que és difícil d'aconseguir, no?
És clar.
Perquè si tothom digués, d'acord, doncs, escolta'm, podríem intentar-ho resoldre, que no, això no és cap garantia. No?
És el que parlàvem la setmana passada, això del referèndum. Esclar, si el referèndum hagués estat favorable a mantenir-se en la zona euro, favorable, per tant, a acceptar les mesures de reforma, de contenció i d'ajustament, això donava força a qui les hagués d'aplicar. Per això les mesures de contenció, unes mesures d'ajustament, mai són agradables per a la població, mai. Però si hi ha hagut un referèndum que d'alguna manera les hagi avalat, sembla que dona una força que permet anar tirant endavant, perquè si no és anar constantment contracorrent, no? I donant-te cops amb tota l'oposició que genera això.
Avui compartim la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel amb l'economista Josep Maria Noguer i amb el professor de Ciències de la Salut a la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Parlem de la campanya electoral de les eleccions generals espanyoles, les del 20 de novembre. Ahir un vídeo que es va fer públic del Partit dels Socialistes de Catalunya, on se simulava la mort d'una persona a causa de les retallades a Catalunya, va escalfar d'alguna manera el debat polític, especialment entre els candidats d'aquí, de casa nostra. A banda d'això, mentre sembla que a nivell global ha estat tot decidit, segons les enquestes, amb una majoria absoluta del PP, la campanya continua amb els missatges i potser amb poques novetats. Com la veuen vostès, ara que ja estem en l'equador, pràcticament?
Jo hi feia broma, perquè, com que per unes circumstàncies concretes, molt probablement no pugui ser a casa meva el dia de les eleccions, he fet el vot per correu.
I l'ha pogut fer, per això? A Girona
sí que l'ha pogut fer? Sí, ha funcionat, i per tant vol dir que jo hi he votat, volia posar un enganxin a la bústia, no us amoïneu, no m'ompliu més de propaganda, perquè ja no puc canviar el vot, encara que em convenceu de nou, no? I per tant, llavors sembla que quedes fora de tot això, no? Perquè ja no hi ha possibilitats de fer una opció diferent. I sembla ser que és el que passa amb bona part de la població, no que votin per correu, sinó que la campanya modifica poc aquesta intenció de vot, no? Llavors, és clar, tota aquesta despesa tan impressionant i tot aquest bombardeig tan insuportable que suposa la campanya, dius per què, no?
És una però qüestió... poca broma, perquè està havent-hi problemes amb el vot per correu a Barcelona i en alguna altra província. Això
sentia,
és...
no ho sé, però de tota manera no, deu ser que no han arribat. De tota manera no entenc...
Sí, però per uns recursos que van fer que fins dimarts no quedessin oficialitzades les llistes i per tant no es podien imprimir les paperetes, i això vol dir que no es podia l'elector per correu...
No es poden enviar. De tota manera...
S'envien amb retard, vaja.
No, el meu ja està ben salvat.
A Girona no hi ha problemes.
De tota manera, fins al dia 10 podies presentar, o sigui que és avui, es podia presentar la sol·licitud per votar per correu, i això independentment de que hi haguessin les llistes o les paperetes impreses o no, es podia demanar igualment. Per tant, això no afectava la població. La gent
però
que volia votar per correu podia fer-ho.
I
a partir del moment que ho has demanat, t'envien totes les paperetes i aleshores tens fins al dia 17 per presentar ja el sobre amb totes
vinent.
Les coses dins, no? Per tant, ara, si s'espavilen molt que la gent ho rebi, de manera que per el dia 17 els doni temps de portar-ho, això és immediat, perquè si no et troben a casa i et posen l'avís de que vagis a recollir les paperetes, en el mateix moment que vas a Correus a recollir tot el bloc de paperetes, allà mateix pots posar-ho en els sobres i lliurar-ho altra vegada allà mateix, en aquell mateix moment, diguéssim.
És a dir, que hi hauria temps.
Si la gent vol, dona, no?
Però és una mica justet, perquè amb aquest retard sí que hi ha problemes. Per exemple, ahir sabíem que alguns catalans que viuen a Centre Europa potser ho poden tenir més difícil.
És complicat.
Esclar, aquí on hi ha el problema, que això sí que és una mica peculiar, que en el moment que tu sol·licites el vot per correu, ja t'autoinvalides per votar personalment en el col·legi electoral.
La Junta Electoral es planteja que puguis anar a votar a les taules.
Però aquí està el problema, si tu ho has sol·licitat, però llavors no pots acabar el procés perquè no t'arriba, etcètera, etcètera, llavors no podries votar de cap manera, no? Clar, aquí és... I el fet de que quedis invalidat és, evidentment, per evitar la duplicitat de vot, no? Llavors, esclar, hauran de posar en tot cas un sistema de control que garanteixi que no es pugui votar dues vegades. No, imagina't.
No sé si aquests vots canviaran el resultat final del que hi ha previst a les eleccions.
Normalment, si és un resultat tan clar, no canvien. Clar,
sempre dic que no.
A vegades sí, quan està més frec a frec, sí.
A vegades fa passar
sí,
un diputat.
Ara pensava en el cas de Girona, les municipals, que va venir d'un vot un regidor d'un determinat partit.
Sí, d'esquerra, en aquest cas, que es va quedar sense representació.
Són coses d'aquestes, no?, que dius, no ve d'un vot, però depèn, hi ha situacions límit que sí que...
Podríem posar un exemple amb els vots per correu. Es va decidir la pèrdua de la majoria absoluta de Fraga a Galícia l'any 2005, imaginin, pels vots per correu. O sigui, cada vegada sí que té influència. Quan la cosa està més frec que frec.
Quan està més compensant. En aquest moment sembla que no influirà gaire. Jo, potser has tocat dos aspectes, Ignasi, per una banda amb el possible resultat i per altra el tema de salut, que és un tema de fons que aquí a Catalunya estem arrossegant des de fa molt temps, des de que estem aplicant totes les mesures i per tant en relació al primer, jo crec que aquesta anunciada i molt probable majoria absoluta del Rajoy no respon a una voluntat real del ciutadà, perquè governi un determinat partit, sinó que jo crec que més aviat és una solució per exclusió, no? De dir, escolta'm, fins ara els que hi ha hagut no ho han sabut fer, mirem de donar l'opció a uns altres, aviam, si ells tenen algunes idees més brillants o som capaços de gestionar-ho millor. És a dir, jo no crec que en aquests moments hi hagi tant un model ideològic de govern al darrere d'unes eleccions.
Comparteixo totalment
com,
això que dius.
Com una voluntat. Només et diria que és per exclusió que això sortirà així. Sobre la, si serà la majoria o no, jo crec que governar amb majoria no és massa bo per cap govern. Ho tenen també difícil, és a dir, que la possibilitat de maniobra que tenen els governs en una situació actual econòmica com aquesta, jo crec que sigui un govern de concentració, sigui un govern d'un partit, és a dir, hauran d'aplicar mesures molt similars. No,
no sé si han pogut veure el vídeo del PSC sobre les retallades,
sí que l'he vist,
i la persona morta.
Sí.
Creu que és massa dur, que és joc brut, com diuen alguns? Sí,
més que ser joc brut, jo crec que hi ha coses que no s'han de tocar, no? Perquè diem, s'ha de fer una lectura de la realitat, i la realitat és molt complexa, no? De fet, senzillament, parlen de la solitud davant de la mort, no? I poc acompanyat, però al darrere d'allò el que t'estan dient és, com que s'estan retallant els recursos, no hi ha persones, i per tant, ciutadà, vigila perquè et quedaràs sol davant de la mort, no? Diguem, aquest és una mica el missatge que es pot interpretar, no? Jo, francament, jo no hauria jugat una carta com aquesta en aquests moments. Em sembla que no toca, no? Que èticament no tocaria.
Senyor Noguer...
Sí, no he vist el vídeo, he vist alguna fotografia. No?
Entre el vídeo i la fotografia.
El maniquí, no? És el maniquí al costat de... Que, esclar, no sé si vol dir que ja anem fent tanta reducció de personal, al final hem de posar maniquís, no?, per omplir una mica els espais. No? Bé, tot això... Però bé, ja sabem com s'hi juga a les campanyes electorals, no?
Sí.
I llavors, que és trist, perquè realment sembla que el que s'hauria d'anar és a combatre aquest aspecte que tu, Màrius, parlaves abans i que jo comparteixo i he dit també moltes vegades, que es vota més contra alguna cosa que no pas a favor d'aquella que estàs realment votant, no? I aquí és on hi ha el problema greu, perquè, és clar, de moment votes per evitar que aquells que no t'han agradat com ho feien continuïn. Però no vol dir que optis clarament per aquells que hauran de fer a partir d'aquest moment. I, per tant, només de començar a treballar ja no t'agrada. Perquè com que ni tan sols estàs preocupat de saber què era el que realment farien, aleshores, és clar, per què la campanya no serveix per il·lustrar, per ensenyar, per explicar, perquè la gent sàpiga realment aquella opció que vota, però no és aquesta la qüestió. No interessa ni els que pretenen governar, i sembla ser que els potencials governats tampoc tenen masses ganes d'informar-se, d'assessorar-se, de formar-se, no? I llavors, doncs bé, és una mena de teatre,
sí,
en el qual qui crida més l'atenció és potser doncs qui aconsegueix destacar més, i aleshores, mira... No, tot s'hi val.
O de joc, no? De joc dels grups polítics amb els ciutadans, joc amb els ciutadans, en els quals, mira, nosaltres això ja ho tenim quasi bé perdut, l'única escletxa que ens queda per intentar fer mal, diem, a l'oponent per esgarrapar el que sigui, llavors jo crec que aquest és un joc que no...
I de vegades intentar fer por en un aspecte molt concret, no? Per exemple, i ara penso en el debat aquest de Rajoy amb Rubalcaba, quan Rubalcaba insistia tant a Rajoy si apujaria el tipus de l'IVA, no? Com que això fos fonamental,
clar,
no? I
clar,
perquè la població es quedi amb aquesta idea, no, aquests no, que ens apujaran l'IVA, home. Sí, esclar, a ningú li agrada que pugin l'IVA, però no sé si aquest és l'aspecte més important en aquest moment i el que ens ha de fer decidir si votem una opció o una altra, no?
Sí.
A part de que segurament que això també dependria del que diguessin Alemanya i França, o sigui que tampoc crec que el qui governi pugui elegir tan lliurement si apuja o no apuja l'IVA. Però vull dir que s'ha de vegades es pretén simplement deixar una qüestió perquè quedi en la memòria de la ciutadania i això impulsi el vot, no? Però és una mica penós,
Què pensen, per exemple, d'altra banda, per repassar alguns temes concrets de l'autocrítica que va fer Jorge Fernández Díaz, dient que li sabia molt greu que de vegades alguns dirigents del PP s'haguessin equivocat parlant de Catalunya en el tema de l'Estatut, per exemple. També està bé sentir algun polític, no és perquè sigui ara aquest, podria ser de qualsevol altre partit, que faci autocrítica i sigui humil.
Sí, però tots es posen Catalunya a la boca i, en canvi, casualment, en aquest famós debat dels dos caps de llista no va sortir la qüestió
una vegada el nom de
Catalunya, no?
Sí.
És curiós, perquè, esclar, després se n'omplen la boca permanentment a les campanyes, no? No saps gaire què passa, no?, amb Catalunya.
Això és jugar un partit mirant tot un terreny i calculant on t'interessa incidir més o menys, no?
Tira la pilota.
I, per tant, en tot cas, jo el que sí que me n'alegro és que hi hagi veus reflexives a dins dels partits que provoquin, diem, l'anàlisi intern, no? Aquest joc a vegades que fan alguns partits polítics que quan parlen una vegada parlen en català i la següent parlen en castellà, o que en funció de la província catalana en la que es troben es dirigeixen. Esclar, jo crec que tot això és una manipulació molt important de la situació. No?
Des del meu punt de vista hauria de canviar tant el sistema polític que no sap si ja ho aconseguirem mai, no? Però el fet de que realment importi allò que s'explica, que realment s'hagin d'exposar les diverses posicions, que es vulgui, que es convenci amb els discursos, tot això seria molt important, però és que actualment ni es fa ni sembla que convingui.
Ho deixem aquí, amb la perspectiva ja de la segona part de la campanya electoral que estem a punt d'iniciar. Gràcies per la seva participació, Màrius Duran i Josep Maria Nogué. Fins la propera, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Adéu-siau, bon dia.
Arribem ja de seguida a les 9. És moment de repassar en titulars l'última hora informativa. Ens porta els titulars la Carolina Costa. Després entrevistarem Daniel Fernández, el número 2 del Partit dels Socialistes de Catalunya per Barcelona a aquestes eleccions. Tindrem també el No entenc res. Resoldrem el tema de les col·leccions de cromos que ens planteja Miquel Murga aquesta setmana. Com és que encara es fan col·leccions de cromos amb les noves tecnologies? Igualment parlarem de nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Això fins a les 10.